passat no era avui, és divendres de la setmana que ve.
Però va dir, hosti, celebren massa aviat, potser el Carnestoltes en aquesta escola, però tot és possible.
S'ha equivocat aquesta persona. I aleshores, pues bueno, ha fet descobrir el seu fill les 3 R.
Compri vostres escombraries per la setmana que ve, que no hagi de reciclar la paperera.
Diguem, però bueno, ja, ell ja ha sortit, amb caràcter retroactiu ja s'ha disfressat.
Però el premi hauria de ser pel seu fill,
perquè... Sí, perquè farà
pudor de iogurt i plàtan una setmana.
Bueno, pues això se celebra amb una copeta i no ni t'enteres,
Bé, 3 ampolles per la Maica, nosaltres tornem dilluns. Que passeu un bon cap de setmana. Feu bondats!
Adéu!
Xavi Pardo, què tal estàs?
Bé, molt bé, i tu?
Fantàsticament, fantàsticament. Albert Bassas,
tu també? Molt bé,
home.
Bon dia.
Escolta, mira, pendents.
Sí, molt pendents a aquesta hora.
Pendents a aquesta hora de la compareixença. No tenim res més a fer. Ara sí que m'has matat. No tenim res més a fer que estar pendents a aquesta hora de la compareixença del govern d'Isabel Díaz Ayuso.
Sí, que hauria d'haver començat fa una estona ja, van tard. Són diversos consellers de la Comunitat de Madrid que explicaran i faran pública tota la documentació sobre la contractació de l'empresa vinculada al germà de Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya vol esvair qualsevol dubte sobre el presumpte cas de corrupció que l'esquitxa i que l'ha posat a l'ull de l'huracà. Anem cap a Madrid, Núria de Torrents.
Sí, Díaz Ayuso vol demostrar la seva innocència i ho farà amb proves i documents, segons es preveu de la compareixència, que ara ja va mitja hora tard. El conseller d'Economia, Enrique López, i el d'Hisenda, Javier Fernández Lacesti, seran els encarregats d'explicar-ho. La presidenta de Madrid, que sosté que ella no ha comès cap il·legalitat, ho ha dit avui al matí a la COPE.
Lo que más me duele es que el propio presidente de mi partido me achaque o un delito o falta de ejemplaridad y que por tanto me tengo que defender. Esto es lo más doloroso de todo, porque mi gobierno, el gobierno de la Comunidad de Madrid, y quiero que quede muy claro, es un gobierno honrado.
Ayuso, que s'escoltarà, s'espolsa de responsabilitats, excepte que el seu germà va cobrir comissions, però no ha dit el seu valor i assegura que això no és el seu problema. Ella adjudica un contracte dins la legalitat i a partir d'aquí s'entenen les dues parts.
Escolteu una cosa, Núria, què tal estàs?
Hola, Marc.
Hola,
bon dia.
On ets exactament ara? Estàs en directe seguint aquesta compareixença que no arriba?
Exacte. Ara no arriba, estem a la Casa de Correos.
A la Casa de Correos, sí.
Exacte.
La seu del govern.
És el govern on treballa.
Escolta,
el govern de Díaz Ayuso.
Jo deduïm aquí tots i totes que si porten 30 minuts de retard és perquè potser no acaben de trobar els papers que demostrarien la innocència de... No? Clar, perquè no, s'estan buscant, venga, esas cajas, ese buró, revisar ese buró, ja està buscant tarde. No?
Marc, jo només et dic que avui al matí hi ha hagut un incendi.
Ja ha començat els incendis, això té...
Però no, és broma. Ah. L'incendi ja ha estat, però no ha passat res, ni ja ha estat res greu.
Però vaja, que hi ha 30 minuts, a veure si... A veure què passa. Jo trobo que no ho acaben
doncs
de trobar. T'ho dic sincerament, perquè a vegades busques papers i a mi passa moltíssim, xell. O sigui, que has de fer allò de la renda.
I en canvi
que...
tot blanc, tens... mans netes.
No, però vull dir que a vegades és veritat que dius, ai, doncs aquella factura, on la tinc, tal? Es tarda les coses, escolti. Núria, si trobessin els papers, per favor, demana'ns pas. Bueno, no sé.
Però,
mira, vols, Núria, si hi haguessin
vols
dispars...
Vols tots els documents o...?
Si hi haguessin dispars, s'abufetegessin, hi hagués vòmits, no? Alguna cosa, diguéssim, amarillista, per favor, demana'ns pas, saps?
Val, però, Val. Home, jo crec que més que amarillista, que el que vam veure ahir, serà molt complicat, Marc?
Ja pateix. Sí, però espera't, Jo apostaria de 100 pavos, mira que et diré, a que la cosa pot anar més, I després, l'Isabel de Ayuso, a més, diuen... Esto no hemos hecho nada, estoy completamente lliure de polvo i paja... A més, clau diuen, és allò que diuen els argentins, no aclares que escureces, que la cosa deu estar pitjor del que ens pensàvem. Genial,
No, digues, mira, jo només et dic que avui a la tarda, de fet, hi ha una altra concentració a Gènova. Ahir vam veure mariachis. Potser avui en tornem a trobar. No,
sí,
ho sé.
Que fantàstic, per favor. Escolta, Núria, moltíssimes gràcies. Estàs ben entretinguda, ja t'ho dic.
Gràcies.
Que
vagi
ara.
Bé.
Adéu.
Doncs mira, Marc, també t'he d'explicar que acaba d'arribar un comunicat de la presidenta de la Comunitat de Madrid, d'Isabel Díaz Ayuso. No es mostra molt... No, exclusiva, no. No és una exclusiva, l'àmbit de tothom. És un comunicat públic on parla precisament d'aquestes presumptes comissions que hauria cobrat el seu germà per facilitar el contracte amb aquesta empresa que va vendre mascaretes i que era una empresa d'un amic de la família. Resumint, dona unes quantes dades i diu que la factura del seu germà a aquesta empresa no és una comissió per obtenir el contracte de l'administració, del seu govern, sinó el cobrament d'unes gestions realitzades per aconseguir el material a la Xina, aquestes mascaretes, i el seu trasllat a Madrid. Diu, ¿qué es distinto? Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación.
Bueno, de qualsevol cas, que Isabel Díaz Ayuso i el seu entorn estan molt nerviosos per demostrar tot això, no? Estan nerviosos però com cabretes. Com les sí, cabretes perquè... que surten a Mamut.
Sí, perquè aquest matí Isabel Díaz Ayuso ha sortit a donar explicacions a la COPE, ara treu el seu govern a donar informació i mentre el seu govern està compareixent, ella mateixa fa un comunicat per donar més explicacions. Per tant, sí que estan ja nerviosos. Mentrestant, Pablo Casado...
I els mitjans de comunicació ens estem passant bomba, no? Perquè estàvem en Rocío Carrasco i ara ja tenim això, saps?
El mateix.
Sempre alguna cosa per... merdar,
saps? Sí, diguéssim que una cosa és notícia i l'altra no. En tot cas, Pablo Casado considera que sigui legal o no aquesta comissió del germà de Díaz Ayuso no és exemplar que es cobrés aquesta comissió.
Si n'ha salvat el rei d'Espanya, imagina't el germà de Díaz Ayuso, salvar la Rosita segur, això ja t'ho dic.
Però això ja veurem com acaba. De moment el líder del PP assegura que no vol que la president, no vol cap mal, diu, a la presidenta de la Comunitat de Madrid, però diu que hauria de donar explicacions. En parlava també aquest matí a la COPE.
Yo creo que no es ejemplar. Yo sí, cuando preside el gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros. Y por eso yo reúno a Isabel Díaz Ayuso para pedir explicaciones.
Pablo Casado, parla Pablo Casado el del màster, ¿eh? No, Xavi?
Sí, sí, el màster de la...
Pablo Casado parla, està donant lliçons de...
No és exemplar, no és exemplar.
Exemplaritat.
En tot cas, amb aquesta pregunta oberta sobre si va haver una comissió il·legal o no, si va ser legal però no exemplar, etc., si va ser ètic o no, amb aquesta pugna oberta, el president de Galícia, el popular Alberto Núñez Feijóo, intenta fer d'intermediador entre les dues faccions i proposa que Casado i Ayuso s'asseguin tots sols i arreglin les seves diferències. Ho he dit també aquest matí a Es Radio.
Creo que no podemos llegar con esta herida abierta al Congreso. Aquí hay dos compañeros, hay primero el presidente de mi partido y en segundo lugar una colega que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se han de sentar solos, sin intermediarios, y tiene que buscar la solución y dar una solución a un problema que en esos dos círculos se ha creado y que el resto del partido está atónito.
L'oposició del PSOE i de Més Madrid ja han dut el contracte que va lligar el germà d'Ayuso amb la Comunitat de Madrid a la Fiscalia. I, de fet, la Moncloa es desmarca de tot plegat, es desmarca de Pablo Casado, també desmenteix que tinguessin cap coneixement de cap informació en relació amb aquest cas. Recordem que s'havia especulat amb si era si l'informació sobre el contracte havia sortit de la Moncloa, que la Moncloa li havia proporcionat a Pablo Casado, etc. Doncs bé, avui la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, demana que amb ells...
Que sigui tot culpa de Pablo Iglesias.
Sí.
El lloro, eh? Que no sigui que Pablo Iglesias estigui darrere de tot això, eh? Des de Versalles. Que no estigui Pablo Iglesias darrere de tot això.
I acabarà sortint, perdona, acabarà sortint en tot cas.
Sí. Isabel... O d'Ada Colau, eh? Que no sigui la culpa d'Ada Colau.
De les superilles, de les superilles. Que no sigui les superilles, sí, eh?
Que no sigui que Ada Colau en bicicleta hagi anat fins allà a espiar...
Repartint documents amb la bicicleta.
Les gestions potser les van fer en català allà a la Xina.
Ah, exacte.
Per això les va cobrar tan cares.
Segur.
Exacte. Perdona, Xavi.
No, tranquils. M'agrada la teoria de les superilles.
Sí.
En tot cas, és que un dia us ho explicaré. La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, demanava que amb ells els deixin fora de tot aquest merder.
Lo que tiene que hacer es aclararse el fondo de la cuestión, es si efectivamente se ha producido un caso de corrupción. Es decir, si nosotros nos hubiéramos enterado de esa cuestión, hubiéramos tenido algún conocimiento, lo hubiéramos puesto en conocimiento de la Fiscalía y de la Justicia. Por tanto, que no nos usen, que no nos metan en su lío. Se lo digo con absoluta rotundidad. El gobierno aquí no tiene nada que ver.
I ha instat el president del PP a anar a la Fiscalia i a portar tota la documentació que té per aclarir si hi ha hagut delicte o no.
Déu-n'hi-do. Vols que fem esports ara o què?
No, encara t'afegiré un, una qüestió més que és important, perquè els sindicats de mestres i de professors han convocat 5 dies de vaga durant el mes de març per protestar per l'avançament del curs escolar que començarà el 5 de setembre, una setmana abans del que era habitual. Ho han decidit després de la reunió amb el conseller d'Educació, Josep González Cambray.
Molt bé, la reunió.
Sí. Imagina't. Imagina't com ha anat. En tot cas, s'han reunit amb ells després d'haver passat la nit tancats al Departament d'Educació. Exigien que es retirés aquest avançament del curs escolar.
Bé, perquè ara, com que estan, ara pots sortir de nit, estan les discoteques obertes, ja obre el lleure nocturn, no? Dèiem d'això? Doncs mira, què millor que passar tota la nit a la Conselleria d'Educació, no?
Home, se me'n coneixen doncs, coses millors, efectivament. En tot cas, ells han dormit allà i han aconseguit aquesta reunió amb el conseller, però no han aconseguit el que volien, que era negociar l'avançament del curs escolar. Anem cap a la seu, cap al departament. Anna Pujol.
Doncs sí, els sindicats docents faran vaga al març i si Educació manté la seva postura, que qualifiquen d'immobilista i no retira el nou calendari escolar, també faran vaga al setembre. Ho ha anunciat la portaveu nacional d'Ustextes, Iolanda Segura.
Convoquem de forma unitària vaga de 5 dies al mes de març. Si, tot i així, el Departament d'Educació i el senyor conseller continua amb la seva actitud prepotent i poc dialogant i immobilista i continua mantenint l'inici del curs a dia 5 de setembre, no començarem el curs.
Punt. Aquesta senyora ja ens ha caigut bé, que costi d'acte. Què t'ha de dir? Això també li passa al conseller per no explicar bé les coses, que és molt de mascle, això. Mando y ordeno, no, i ja t'apanyaràs, guapa. No, però les guapes hem dit que prou. Molt bé. Jo estic amb aquesta senyora, però total.
Sí. Tu ets molt sindicalista, Marc.
Jo tampoc penso començar... Sí, home.
Tu no comencis el curs tampoc, Marc.
Jo no ho penso, mira. Sembla
que
no
tu no te'l facin començar a finals d'agost.
Sí, em sembla que nosaltres comencem a finals d'agost i estarem aquí amb uns pepetes, vosaltres...
Jo quan t'has d'allargar, jo encara faria més curt, encara. No teniu sensació que quan... Jo tot el que vaig aprendre a l'escola es podria haver concentrat en un mes. Un mes una mica intens i ja està.
Sí.
Un mes a l'any, jo crec que és massa llarg, de setembre a juny, vol dir que cal.
Això ho dius perquè no tens fills. Perquè, clar, dic, si et diguessin, bueno, mira, el seu fill clar, és però, clar. Primer de bàsica en un mes. Clar,
però per això també jo ara és com... A mi les següents generacions m'és igual una mica si estan ben educades.
Tu perquè estàs en aquest punt nihilista. Ai, per favor, escolta, Xavi Pardo, què?
L'Anna la tenim penjada o no?
No, jo encara continuo aquí.
Ah, val. Ja no sé si s'ha quedat aquí pendent d'acabar d'explicar el tema o no.
Has de dir alguna cosa més, Anna?
Bé, sí, que també ha comparegut el conseller Josep González Cambray i ha dit que són els sindicats qui s'ha tancat en banda i mantenen l'inici del curs escolar el dia 5 de setembre. Insisteixen que aquest nou calendari no afecta les condicions laborals dels treballadors.
Veus, jo que li havia quedat alguna cosa al cap.
Què cau? El 5 de setembre? Quin dia cau?
Dilluns.
El curs escolar s'ha de començar un dijous, que és allò que fas una presentació i ja saps que no fas res, que marxes a casa.
I que ja tens el cap de setmana i estàs content.
Clar, que és com una mica el primer dia, tothom sap que el primer dia de feina no es fa res.
Des del punt de vista del màrqueting, tot això el Cambray fatal. Fatal. Escolta, i podem fer esports ja, que en tenim unes ganes?
Vinga, va, som-hi.
Torris.
Serà un cap de setmana molt protagonisme pel bàsquet amb la disputa de la Copa del Rei de Màlaga, que ja va començar amb l'eliminació de la penya a quarts. Doncs per avui tenim dos partits més, un d'ells duel català entre el Barça i el Baxi Manresa, que començarà a 2:15 de la nit i que podreu seguir en directe a RAC1. En el cas dels vegencs, amb la novetat d'última hora de Juanpi Baulet, que ha donat negatiu en el segon test per Covid, i si torna a donar negatiu en el pròxim test podria jugar fins i tot aquesta nit, perquè ja ha viatjat cap a Màlaga. De totes maneres, no ha estat a temps encara de participar a l'entrenament que els seus companys han fet avui al matí. L'altre partit de quarts enfrontarà el València i el Camp Múrcia en 6:45. I en bàsquet femení, el Barça ha anunciat el fitxatge de Núria Martínez, un reforç, diríem que de luxe, per ajudar l'equip a tornar a la Lliga Femenina, la màxima competició del bàsquet espanyol femení. Amb 38 anys, Núria Martínez torna al Barça després de jugar a les millors lligues del món, com Estats Units, Rússia, Turquia...
Doncs haurà tornat supercansada, no? Que és una mica roda el món i torna al Born cansada.
Seria una mica això, però no, diguem que ha de portar un plus a priori. Mentrestant, en futbol, avui comença la 25a jornada de Lliga Primera Divisió, amb un Elx Rayo a les 9, i en Fórmula 1 Lewis Hamilton ha assegurat a la presentació del seu nou Mercedes que mai no va pensar en la retirada després del Gran Premi d'Abu Dhabi, l'últim de la temporada passada, en què va perdre el títol en mans de Max Verstappen. I abans d'acabar, deixa'm explicar-te el que estava llegint ara a La Vanguardia, perquè té relació amb una petició directa que feies aquí a aquesta hora, ahir mateix. Llegeixo textual: la Federació Internacional de Patinatge vol elevar l'edat mínima per competir.
Mira, veus?
Arran del cas Valieva, que tu reclamaves ahir. Ara està fixada.
Jo crec que la federació aquesta...
T'escolten, els russos t'escolten.
Escolta aquest programa, és que t'ho dic.
Ets un referent per la federació.
Sí, sí, sí. No, en català, perquè ara el català, com que ja ha arribat a la Berlina i a la gent no s'entén en català. Que
també, ara és universal. Doncs està fixada en els 15 anys, sí, aquesta mínima, i ara sí, demanen a pujar-la 2 anys a partir dels 17. El cas és que Valieva ahir ho va passar certament malament, competint a la final de la prova, sí, de patinatge artístic. Era la gran favorita, ho va fer malament, va caure per terra dues vegades en la seva actuació, i va quedar quarta, va acabar plorant.
Ostres, aquesta noia, ho trobo...
No ho va portar bé.
Que no tenim vergonya en línies generals.
Bueno, escolta... Doncs res, que sàpigues que ets un referent per la Federació Internacional de Patinatge.
Sí, de Patinatge Artístic. Ja
fins aquí, vinga.
Fins
temps.
Aquí, el temps.
Carai.
No, m'ha dit que havia d'anar per feina.
Ja està, doncs, està, sí. Expeditiu.
Tanta riallada. Doncs vinga, el temps durant la tarda es mantindrà el sol a gran part del país, tret de punts de la costa, on es formaran algunes boires. Les temperatures s'enfilaran més que ahir, en molts casos es mouren entre els 19 i els 24 graus, però alerta, perquè demà s'espera un canvi radical de temps.
Clar que sí.
Arriba el cap de setmana i arriba el mal temps. Clar, demà, sí. Fred, núvols, alguns ruixats, vent de mestral i de tramuntana. Demà fatal. Diumenge sí que torna el sol i l'ambient serà més agradable. Per tant, si heu de fer plans, millor diumenge vermutet que no pas demà.
Doncs escolta, queda dit. Moltíssimes gràcies, Xavi Pardo, gràcies, Albert Bàsser, gràcies als serveis informatius.
Bon
cap de setmana. De RAC 1. Una cosa, en Marc Giró, el Més Ferrer, ha passat alguna cosa amb aquesta sintonia? Que...
Bueno, és que ens anava, no? Amb un estèreo molt divertit, no?
Un estèreo molt divertit, no? Que ens ha... Sí, estem ara, pitufos. Ernest Ferrer, l'Egui Ripollès, Txell Bonet, què tal estàs?
Jo estic encantada amb el tema de Carles Simó, perquè sí. Aquests temes de la ruralitat que us tracto jo molt sovint, penso que els hem de posar, no? Vull dir, és una gent que treballen per tots nosaltres, per alimentar-nos, que els tenim invisibilitzats, i a més penso que totes les històries ultralocals són les més universals. Vull dir que a Netflix també podrien passar històries d'aquestes que passen al Carràs.
Parles que de la Carla Simó perquè podria ser la història del meu sogre.
Bueno,
Catalefa Mulladeros.
T'he de dir que Fraga... No, t'he de dir que una amiga meva és la que ha fet el vestuari de la pel·lícula. T'he de dir que s'ha rodat al Carràs i molts altres llocs i que van estar mesos buscant una figuera potent per fer una escena
i la van trobar a Fraga. Veus? És que Fraga hi ha molta figa. Que el meu sogre de vegades el portem de Fraga aquí a Barcelona quan el baixem.
I porta figues.
No, bueno, porta de tot fantàsticament. I però el portem al mercat. Llavors el portem al mercat d'aquests pijos, saps? Aquell, aquell que hi ha...
El de Galbany,
un d'aquests. I llavors li
diem... El de la catedral?
Un mercat pijo. Llavors el portem i el passegem per les parades. I n'hi ha una que només són tomàquets, ho he explicat altres vegades. I nosaltres ens diverteix molt, bueno, ens diverteix molt.
Sap el nom, no?
No, aquest nom. Llavors el posem davant i li diem, a veure, mira el tomàquet, mira tu. Llavors veu el preu del tomàquet a la parada pija, o el preu del mulladero del pressa, i aquell home a les cares tenim fotos. Llavors per darrere li fem fotos. Però aquell home l'hem hagut d'hospitalitzar de vegades.
Sí?
T'ho juro.
Baixada de pressió, no? S'ha de recolzar algú perquè si no cau enmig del mercat, no?
Com si et posen al cor quan un hipster, bueno...
El
marcapassos li falla, sí, perquè se li accelera el cor, perquè, esclar, al·lucinen. La persona que agafa un préssec de l'arbre i després va al mercat de pijo de torn i veu el preu, diu, jo no entenc on collo està, què ha passat aquí? Perquè, clar, els hipster que els donen no arriba ni al cèntim.
El germà de la Llussa, tot això s'ho queda el germà de la Llussa.
Doncs mira, bastant.
Estranyes.
Bueno, ja hem sentit l'Ignasi d'Altavull. Senyores i senyors, avui és un dia fantàstic. És divendres.
Sí.
Això sí que és una manera bona d'acabar una setmana. Amb tots vostès, Eva Baltasar. Què tal estàs, Eva?
Molt bé, bon dia.
Pues saps que et veig molt bé?
Em veus molt bé,
Et veig un cuti genial. Ja no et diràs què fas? No trobes que té un cutis?
Sí, perquè té el poro tancat. Saps? Això costa molt al Mediterrani,
No faig res,
Doncs la cosa, però la veig com... També tenim la Carme Porta, que després ens parlaràs de la renta bàsica amb la Txell Bonet. Com estàs?
Molt bé.
Bueno, deixa'm parlar amb l'Eva Baltasar. L'Eva Baltasar és una de les millors escriptors que tenim en aquest país, a Europa i al món, i punto. Ella va triomfar totalment amb Parmagel el 2018, després Boulder el 2020, el 2018 encara no existíem, però el 2020 sí que vas venir a parlar de Boulder, i ara Mamut, que és aquest llibre que tenim entre les mans, que jo ja t'he dit que te'l recomano a tu, a la que tu puguis estar escoltant. A més, està molt bé perquè tampoc és molt llarg.
Sí, són breus.
Són breus.
Sí.
Això ho deia l'altre dia la Lucía Ligmaer, una companya nostra, que ens deia, és que les dones aneu, les escriptores van...
A la idea.
O sigui, que l'Ulisses de Joyce, 400 pàgines, l'altre, uns rotllos macabeus, i les ties aneu... per feina. Tu aquí has anat per feina, no? Perquè...
He anat per feina, m'ha dut feina, però he anat per feina, clar. Sí. També és cert que jo vinc d'escriure poesia durant moltíssims anys i crec que m'he format com a escriptora escrivint poesia, per tant vaig molt a buscar la imatge concreta, la síntesi, però és cert que el Mamut és el més breu, és el més auster, també a nivell de llenguatge, la protagonista crec que també ho és, però a nivell de llenguatge també, i l'he retallat, l'he polit, l'he afilat molt, tot el que he pogut, vaja.
He llegit, no sé si amb el Magí Camps a La Vanguardia o a l'entrevista que et van fer a l'ara el Jordi Nopca.
Sí,
Nopca, malament, no?
Sí, Nopca, que de fet no és el veritable cognom, però...
Nopca. Home, pobre nano, ja el que volia passar desapercebut ara es diu Jiménez. Bueno, pues Jordi Jiménez de l'ara... No, doncs, que estaves escrivint Boulder i Mamut simultàniament o no sé què, però que vas apartar Mamut. O sigui, que a Mamut ens arriba ara, però hagués pogut arribar al segon. Això?
Sí.
Vaja caparro tens, també.
No, Mamut vaig començar a escriure el 2019 i va ser com una escriptura molt ràpida i abans d'encarar el final vaig voler deixar reposar, no? Com les masses de pa que surten a Boulder i Mamut.
Sí.
I mentrestant va sorgir el tercer Boulder. Boulder també l'he escrit tres vegades, doncs va sortir aquest tercer i va passar davant del Mamut i el Mamut es va quedar allà enterrat.
I paral·lelament, que la Maria Uigas, la teva editora, perquè això està editat el Club Editor, que no passi una setmana que no parlem d'alguna cosa del Club Editor, visca, paral·lelament, o no sé com, van venir a presentar Nus Schiller, que són aquests 20 poemes sobre 20 obres d'Egon Schiller, que també són teus, però que també ho feies simultàniament, no?
Sí, o sigui... no és que de matins fes novel·la i de tarda fes poesia, no? Ha estat en diferents moments al llarg d'aquests anys, no? Sí. Mentre escrivia per Magel, vaig començar-ho, després ho vaig aturar i ho he anat agafant, i el que sí que he matat alhora, he rematat el Mamut i els Nus Schiller, i han sortit, doncs mira, els Nus Schiller van sortir a final d'any, d'any passat, i el Mamut surt ara.
La gent que som molt ordenadets, clar, això diu la crítica, les ressenyes, això és un tríptic, per Magel, Boulder, Mamut, però, per exemple, si comences a llegir Mamut ara, pots anar enrere, o sigui, tu pots fer quan tu vulguis, no?
Sí, 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 són novel·les independents. Sí. A veure, sí que és cert que hi ha cert fil, hi ha certa evolució també en les protagonistes, però es poden llegir de manera totalment independent.
Aquest Mamut que tenim entre mans, que jo no sé com es pot ser tan bèstia i fer els personatges tan salvatges, diguéssim, tan... no?
Obrir la part fosca que tots tenim a dintre.
Mare de Déu.
Clar, això...
Però és una mica com un manual de supervivència d'aquells, saps? De vete al campo i fes-te foc, o fes una corda, o passa un riu, o com si trobes amb un pastor bé que li has de dir, però en plat salvatge, no?
És el camp i fes-te fotre, perquè és el que vaig fer jo fa 20 anys i una mica va per aquí.
És veritat que hi ha molt de...
No. Jo parteixo de paisatges de la meva vida. Diguem que en Parmagel jo partia d'aquell pis que rellogava, doncs allà hi era. Boulder parteix d'un vaixell al mar de Chiloé, jo també vaig ser, però ja està. I aquest pas de marxar de Barcelona, jo vaig fer amb 24 o 25 anys i vaig marxar, me'n vaig anar al Berguedà, en un lloc molt aïllat, sense cap mena de coneixement de res, no? Però... Vaig voler ser bastant autosuficient allà i res. I parteixo d'aquest paisatge i faig escriure aquesta novel·la que ja no és la meva vida.
Escolta, quasi afortunadament et diré, però bueno, clar, es diu Mamut, dona la sensació que la protagonista de la novel·la, que no en sabem el nom fins a la pàgina 55 perquè li posen la Llanut, diguéssim, no es torna a dir mai més, vull dir que és veritat que fins i tot reneix, la rebategen, diguéssim.
Amb el nom de la casa, que és en Llanut, doncs se diuen Llanut, que és un dels cognoms dels mamuts. El mamut és un elefant Llanut.
Exacte, és veritat. Però el mamut és un animal que es va extingir. A mi em sorprèn el fet de que el títol sigui mamut, però que és un animal que es va extingir, fa 4.000 anys, a més, però que la protagonista fugi, tiri endavant i d'alguna manera reneixi o refaci. Però sí, està a punt d'extingir-se, també.
Sí, ella sí.
No?
és com la revifada d'un arquetip, seria aquesta protagonista. Sí, és aquesta dona que sembla que ho hagi de poder suportar tot. I ella ho diu, m'agrada carregar pes. Ara que he vist que el puc suportar, no?
Sí,
i que, com els mamuts, també, en el seu moment, ella se sent que està en el punt de mira dels caçadors de l'època. De la nostra època. Ella, quan marxa de Barcelona, és perquè sent que se sent explotada i se sent que la volen caçar i la volen aniquilar, d'alguna manera.
La primera part del llibre, que en té tres, tres grans capítols o tres grans, hi ha un retrat de Barcelona també ferotge, diguéssim. Ara ho parlaves. Ella parla del rebuig d'una vida de gel. Després, en algun altre moment, també parla que el cos conté oceans de gel, que ella nota que això deu haver de resoldre's. La terra diu: m'aterria la sensació d'habituar-me a l'explotació. Això és el primer capítol.
Això no ens passa una mica a tots.
Ens la terra la sensació d'habituar-me a l'explotació. Sí, senyor, sí, senyora. I després diu que a una persona esgotada, una altra frase que també, perquè després vas fent frases xac, xac.
Amb la destral.
És que també compra, és que la destral, que no li volen vendre.
És una espècie de llenguatge poètic amb de cop de puny de vellut, vull dir...
Bueno, resulta que és...
Sí, vull dir que és una poesia...
Hi ha poetes que escriuen novel·la i no se'n surten, però aquí... Jo, escolta, a una persona esgotada la pots obligar al que sigui, també, això. Ella se n'adona al primer capítol. I fuig d'això.
Sí. Ella, de les tres protagonistes, és la que fa el pas. O sigui, totes són tres dones que viuen amb molta incomoditat en la societat, i la de Parmagel està allà, no acaba de sortir, la de Volder també pren males decisions, ho pateix, però aquesta ho veu claríssim i diu: jo això no sé com serà, és vèncer aquesta por, però jo marxo d'aquí, me'n vaig a les muntanyes, me'n vaig a veure què hi ha allà fora. Té una gran intensitat, sí, un gran desig de viure la vida intensament, aquesta dona, de tocar els elements reals, no? Està com en un món una mica hipòcrita, però molt insubstancial, i llavors ella busca alguna cosa més com de veritat, que tampoc no anem a trobar cap mena de vocalisme fora, però busca, es mou molt per aquest instint, és un instint que no hi acaba de posar nom, però que igual que el de ser mare, per exemple, l'instint, bueno, aquest de gestar, de crear, és un instint. Ella no pensa més enllà què passarà, es mou per instints.
La qüestió de la, no sé si dir-ne maternitat, però sí que hi ha un moment que diu: jo acabava de protagonista tenint la conclusió, que jo crec que és un moment fort, un altre moment fort de la novel·la, aquest desig que té la protagonista de tenir, no del desig de tenir un fill, sinó de gestar-lo. Allò que dius tu, també ho has anat dient a les altres entrevistes, el fet de passar la vida a través del cos,
sí,
de crear, ho acabes de dir ara. Això és una posició respecte a aquest assumpte de la maternitat, de tenir fills, de no tenir-ne, no sé què, jo crec que revolucionari. Jo no aquest tipus de... El pensament que té la protagonista de la novel·la, jo no l'havia trobat a cap altre... expressat per una dona, escrit per una dona, ho trobo revolucionari, fixa't què diré.
Mira, fixa't, no m'havia donat jo. és un instint, és que com molt animal, també. De fet, en el llibre ja van apareixent, no?, les ovelles. És aquest instint... No sabia que pogués ser tan revolucionari, de fet, moltes vegades... Sí, em sembla fantàstic, m'ha agradat, a més. No, digues,
si el mamut ets tu, però vull dir que sí que realment aquesta... Bueno, no em diràs, a veure...
No, jo trobo que és molt plaent, és a dir, una cosa és educar els fills i fer la criança, però l'altra és els 9 mesos d'embaràs, és una cosa molt única, no?, que el teu cos viu uns canvis, tens una vida dins... Sí, ella és droga dura, sí.
Explicat per una dona, i després sabent al final que no direm, no en direm ni un bri, i la forma com ella arriba a l'hospital...
Has dit que no en diries ni un
bri. Arriba, però hi havia un hospital.
Bueno, es pareixen als hospitals, ja està, deixem-ho aquí.
Bueno, perquè has pogut parir el vostre, també.
I tant, i moltes dones ho fan.
A casa moltes.
Però vull dir que aquest desig de tenir un fill, i després de tot el que va passant, i la forma, i aquesta reflexió que fa, la torna a reflexió que a mi, que hi estic pensant, diguéssim.
Sí.
I que jo trobo que les dones també, quan això ho llegeix una dona, i segur que hi ha de pensar d'una manera profunda.
Clar, pot ser. Clar, jo he estat mare gestant en dues ocasions i tampoc m'ho he pensat pas gaire. És a dir, era, gairebé era això, era aquest desig de gestar. Després, ja tens la criatura, ja et construeixes com a mare d'alguna manera, no? Perquè no tens més remei. Però és una qüestió molt animal. Jo, almenys en el meu cas, ho he viscut com una qüestió molt, molt animal. I ho vaig explicar amb Boulder, que és molt salvatge l'embaràs. Pot ser molt salvatge, està tot molt... molt acurat, no? I aquesta mena de construcció social sobre el que ha de ser un embaràs i tal i qual. Però si tu vius en coherència amb tu mateixa, pot ser de mil maneres diferents, però pot ser una qüestió molt... un moment molt, molt animal i molt connectat amb un instint molt primitiu. Bueno, jo?
La protagonista, aquesta qüestió animal, aquesta d'animalitzar-se o recuperar això, és una cosa que les... va descobrint al llarg de la novel·la i que, a més a més, cada cop li és més plaent.
Sí, és una dona que hi ha molta autosatisfacció quan veu que se'n va sortint, quan veu que va prenent també cops de... rebent cops, també, no? Però i aquest plaer, fins i tot en la violència, en el que és la vida...
Bueno, hi ha molta violència, és veritat, sí.
Hi ha un punt de gaudi i un punt de satisfacció i un punt de hi ha un autoreconeixement també. Mira, jo estic fent això i ara faré allò i a més ho planificaré i a més me'n sortiré.
Arriba l'hivern, fa una
sí,
llista.
Exacte.
Sí, exacte.
És molt
bonic, sí, també. Sí. És veritat. Després, ella... aquest instint el porta a... necessita... se li creuen dues dones, que jo les recordi, però que les rebutgen. Clar, jo també pregunto, què hagués passat si no l'haguessin rebutjada? La millor acaba com la de Boulder o acaba de un embolic.
Jo no,
o sigui,
la veig, però...
Jo no la veig tampoc. Però
ja he fet, ja he fet perquè la rebutgés.
Ja, però vull dir que la millor, que moltes vegades ens emboliquem perquè no ens rebutgen.
Sí, pot ser, és veritat. És cert, també hi ha com un despullament. Jo crec que ella... emana aquesta vibració animal i això fa que la rebutgin d'alguna manera, eh? És com un animal perillós. Això es troba quan es troba amb el pastor, es veu en alguna escena. Hi ha un despullament a la que marxa de la ciutat, no només hi ha un despullament seu, no?, de necessitats que tenia, sinó també d'etiquetes, és a dir, una dona que se sentia treta per les dones i que al final acaba dient és que m'és igual, jo un exemplar total de la meva pròpia espècie en tinc prou i que sigui el que sigui, no? I és aquesta cosa tan instintiva que la fa moure.
Per què ella? Hi ha un moment que s'avorreix i es posa a llegir la Bíblia, que la troba per allà.
És l'únic llibre que hi havia a mà, en aquell alberg.
Però ella també renuncia a tot això, perquè quan arriba el Levític...
Diu que la trama llengueix de tal manera, a més comença a ploure i en aquell moment...
Per què el Levític? Per què s'atura el Levític, precisament, això?
Ostres, la veritat és que no me'n recordo. Jo vaig anar a un col·le de capellans i em sabia la Bíblia bastant de pe a pa, però me la vaig estar repassant i dic, mira, fins aquí... per estona que s'hi hagi, hores que s'hi hagi pogut dedicar, i perquè ja està, la prosa ja llenguia. No per res en concret, eh? No busquis segons
interpretacions.
No. Jo sóc molt simple.
Bueno, la veritat és que jo, quan llegis la Bíblia, que arribes al Levític, i com no, els gentils que en diuen, diguéssim, doncs ens costa molt, perquè és impossible el Levític, no?
A mi també, m'incloc.
N'has de tots els referents que hi ha, i la qüestió judaica, i etcètera, etcètera, és un bon lloc per aturar, per deixar-ho estar. Però m'ha fet gràcia. Bueno, escolta, Eva Baltasar, jo... a mi em costa molt sempre fer aquestes entrevistes perquè no volem dir què passa, al final, ni entremig ni res. És un gran llibre, però això és una opinió personal. Tu, Txell, estàs començant a llegir,
no? Jo porto 45 pàgines i a mi el que m'ha agradat sobretot és aquesta barreja, no? Que jo li trobo que hi ha molta poesia, es nota que ella escriu poesia, però al mateix temps és com molt punyent i com molt contundent i que retrata... amb poques coses,
nota,
fa
abans,
molt imatge.
Es nota molt el domini del llenguatge.
Es nota que ha polit, es nota que ha polit.
Però és que no hi ha una frase...
Que s'obri.
No, que no hi ha bla, bla, bla.
És el que més treballo, eh? Treballar el llenguatge és la gran feinada que tinc jo a les novel·les. L'argument ja va sortint, no? Però el treball sobre el llenguatge és el que més gaudeixo, el que més em diverteix, i els reptes, els grans reptes, els tinc amb això.
Sí. I no deixes el lector, no et deixen ni un moment, o sigui, té allà trincat...
És per llegir seguit, això que diuen mal temps aquest cap de setmana, el mal temps és el temps que no canvia mai. Aquest dissabte, si plou, és ideal agafar-se el mamut, arraulir-se al sofà i llegir-s'ho.
Ui, els canvis de temps també els pateix la protagonista,
sí,
i també els...
La meteorologia.
Eva Altasa, moltíssimes gràcies. Diu la protagonista, no em calia res més. Diu, no li cal res més. Arriba a la conclusió de que, escolta, prescindís Albert Camall i Vera. Nosaltres no podem prescindir de tu, ja t'ho dic. A més, acabo de rebre un mail aquest mateix matí de l'Elisabet Riera de Wunderkammer, l'editorial, que es veu que treu un llibre que es diu Primavera Fosca, d'Unica Sur, que em sembla que hi ha un diari de lectura en aquest mateix llibre d'Eva Baltasar. Sí. O sigui que això ja ho tenim contractat,
també. Sí, un llibre que serà preciós, una editorial increïble, que sortirà en català i...
És el primer que faran en català, l'Elisabet Riera, efectivament.
He pogut fer aquest petit apunt, aquest diari de lectura, darrere de l'Única Zur, que és una escriptora que admiro moltíssim.
Escolta'm, ara, totes aquestes, la Parmagel, Boulder, Mamut, ja t'alliberes d'elles.
Ai,
I ara
sí.
Què? I ara què?
Estic treballant una nova novel·la, sí, és que sí. M'encanta.
Sí,
però no sé què serà, no és una novel·la aïllada, un altre tríptic, no en tinc ni idea, però mira... Ja hi estic allà posada.
Una cosa, acabo, però saps que les entrevistes
no acaben
mai? Però és que m'ha fet moltíssima gràcia. Al Magí Camps li vas dir, o no sé si al Magí Camps o al Nopcla.
Jordi Nopcla.
Que realment tu encara no saps massa bé de què va la novel·la, Mamut. És boníssim, eh?
Pot ser. Però clar, aquestes entrevistes duren una estona. Pot ser que sí. És que saps què passa? Moltes vegades la novel·la és aquesta història que per mi és com molt senzilla i després se'n va parlant i es crea com una mena de discurs al seu voltant i jo vaig descobrint coses que no sabia que hi havia dintre, no? I llavors dic, ostres, i a vegades navego molt, dic, estem parlant de la meva novel·la? Sí.
Ah, és que els lectors són salvatges, també.
No, això és fantàstic, clar, és portar-hi lectures, això la fa créixer moltíssim i totes són bones les lectures.
Això t'anava a dir, veus bé? O sigui, amb el que et diuen de la novel·la et vas veient bé, dius, hosti, que bona escriptora soc, no?
No, això... Això no, però m'interessen moltíssim les diferents lectures.
Què te la va dir? Eva Baltasar, Mamut, al Club Editor. En una tarda es llegeix. I la meva, la veritat, és que després us toqueu, us rasqueu, us anem a prendre un whisky barato. No,
la comenteu.
Després la comentareu.
No quedeu allò mirant el mòbil, parleu de la novel·la.
Què t'anava a dir? I de veritat t'ho dic, Eva, que ens has de dir, jo no em crec que no et posis res a la cara perquè tens un cutis genial, T'ho dic sincerament.
És que té el poro tancat.
Re.
Té el poro tancat.
No, és que clar,
això,
tia,
això el Mediterrani costa molt, perquè hi ha molta humitat.
Faig com les monges, surto poc de casa.
Pues que no sigui això, Mamut, Eva Baltasar, Club Editor, moltíssimes gràcies un cop més.
Gràcies a vosaltres.
Vostè primer, amb Marc Giró.
A Igualtat, dret dels col·lectius vulnerables a acollir-se a la tarifa social del cànon de l'aigua per reduir la seva factura. Si a casa teva tothom està a l'atur, reps una pensió mínima o et trobes en risc d'exclusió residencial, et pots beneficiar d'un 100% de bonificació si no superes els 9 metres cúbics d'aigua al mes. Si els superes, en gaudiràs d'un 50%. Sol·licita la tarifa social del cànon de l'aigua al 012 o a la web h.gencat.cat. Fem possible la igualtat. Generalitat de Catalunya.
És igual de quin color ets o quina és la teva bandera. Si estàs a l'esquerra o a la dreta, si creus o no creus, ara pots confessar-me la teva condició a Vull TV.
El frare franciscà més famós de la televisió t'espera cada dia a 6:45 de la tarda al Catalunya Opina de Vull TV.
Divendres 18 de febrer, al Palau de la Música Catalana, l'òpera L'Orfeo de Monteverdi, amb versió concert i repartiment de luxe.
Ian Bostrich, Fabio Biondi, la formació Europa Galante i el cor de cambra del Palau.
Un vespre d'amor i tragèdia amb un clàssic de la mitologia grega.
Entrades a palaumusica.cat.
Formatges Cadí i Gourmet La Vanguardia et porten un tast del Pirineu a la teva taula. Petit neu del Cadí, mató, Cadí fresc i mantega, maridat amb melmelada escambec, mel i oli mel d'Alemany. I a més, torrades espiga blanca i vi espantallops d'Agustí Torelló Mata. Pac valorat en 50 euros ara per només 29 a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Codia Catanies.
La séquia, aigua, llum, un bisbe i un rei enfrontats. Manresa, una ciutat excomunicada.
Torna la Fira de l'Aixada de Manresa. Mercat medieval, artesans, recreacions històriques. 26 i 27 de febrer. Un viatge al segle XIV. Endinsa't a la Manresa medieval. Més informació a aixada.cat.
Oh, carai, Ernest. Ai, que no arribàvem. Senyores i senyors, les 13:38, amb tots vostès, Txell Bonet.
Jo sempre recullo el guant del programa.
Marc Giró,
avui
i em vas
dir,
mira, era important parlar de la renda bàsica, però clar, és que parlarem d'una renda bàsica que té uns adjectius importants: universal, individual i incondicional.
Home,
ja. I ho farem amb la Carme Porta, que ella és membre del Consell Assessor del Pla Pilot per implementar la renda bàsica universal, perquè hem de dir que està aprovat el govern de Catalunya sobre un grup d'unes 5.000 persones posar en marxa, no?, una prova de com seria, doncs, que aquesta població rebés aquesta renda bàsica, que ara ens explicarà la Carme, universal, individual i incondicional, i veure si aquella societat, no?, al cap d'uns anys ha millorat o no. Llavors, Carme, hem sentit moltes vegades a parlar de la paraula renda bàsica, però aquesta renda bàsica amb aquests tres adjectius, què seria? Perquè estem parlant de paraules majors. Seria que rics i pobres, sense fer burocràcia, tots rebéssim uns ingressos.
Mm-hmm. Bé, així, de forma resumida.
Bueno, Carme, què tal estàs? Perdona.
És que
l'he dit
a la... No, deixa'm explicar. Li he dit a la Txell, per favor, no fem allò d'explicar de què collons va el tema i cada persona no li fa les preguntes. I ella ha dit, sí. Ràpidament li preguntaré.
Però molta diligència.
Molta diligència.
Sí.
De forma militar. Jo he estat a Corea del Nord, jo sé com ve.
Sí. Saps adaptar-te a les normes rígides.
Jo sé de menjar escarbats.
Bon dia. Estàs viva? Respira,
estic
sí.
Perfecte,
aquí, sí. Vinga, endavant.
La renda bàsica, de què parles?
Som-hi.
La que tu defenses. Aquell em diu, saps què em diu? Diu, jo ara estic predicant.
Val.
Aquest tipus de renda bàsica, estem fent pedagogia social.
Sí, exacte. Bueno, hem de fer sensibilització perquè la gent ho entengui, no? Perquè per renda bàsica moltes vegades es diuen coses que no ho són, no? Mm-hmm. Llavors, així de forma resumida, és una assignació monetària que fa l'administració de forma incondicional a tota la població. Llavors, des de la xarxa de renda bàsica, fem una definició una mica més complexa, que és un ingrés pagat... Ho haig de llegir, perquè no m'ho sé de memòria.
I tant.
És un ingrés
pagat.
També tinc
una cosa, que sí. Això és ràdio. Dic que ningú veu que
ja,
està
no, llegint.
És l'avantatge de fer ràdio. Que si tot ho llegim en aquest programa.
I la
de llegir, ui, que llest ho sou, si t'ho llegit.
Que no sabem res.
La tele és més puta, però això...
No, però és que no sabíem si això era una càmera.
Sí, és que aquí tenim un objecte molt estrany.
No, això és una metralleta. No. Tranquil·la, que després...
A la tele també es pot llegir, el que passa que tu, Marc, t'ho apuntes a la mà, perquè es nota molt.
Per favor, la renda bàsica...
Universal, individual i incondicional.
Doncs això, a la xarxa renda bàsica fem una... Allò, intentem definir-ho de forma molt concreta. Un ingrés pagat per l'Estat a cada membre de ple dret de la societat o resident, tot, encara que no vulgui treballar de manera remunerada i sense prendre en consideració si és ric o pobre, i, per tant, independentment de quines siguin les altres possibles fonts de renda i sense importar amb qui convisqui. És a dir... des de que neixes fins que mores, reps un
des de que neixes?
Sí.
O sigui,
una paga, nadó, paga, eh?
Sí. Un nadó ja te paga.
Que diuen, no.
No, però que em refereixo com que quan tenies 10 anys, no? Que
els
meus pares em donaven una assignació, pues, hauria estat molt més generosa aquesta.
Ara començo a entendre coses, eh? Li donaven ja una assignació...
Sí, però eren 10 euros al mes, eh?
Jo crec que el que ens ajudarà a entendre això de la renda bàsica incondicional és que, clar, és diferent dels altres ajuts, no? Perquè sí que és cert que hi ha persones en la nostra societat que viuen en situacions de vulnerabilitat, no?, que no poden tenir el mateix accés a l'educació o altres serveis, o... Llavors, aquesta renda és per tothom i no has de fer cap tipus de burocràcia, no? Vull dir que tu creus que aquestes ajuts que tenim ara, a vegades les persones que més els necessiten no tenen accés a internet o no saben com fer-ho o són massa estrictes. Per què creieu que és interessant fer-ho d'aquesta manera? Incondicionadament.
Primer perquè no estigmatitza. És a dir, ara tots els ajuts que hi ha són condicionats i per tant la gent que és pobra ha de demostrar que és pobra, i cada vegada que demana un ajut, que hi ha 50.000 ajuts i per tant això ha convertit els serveis socials en gestors i gestores d'aquests ajuts, perquè cadascú té una dinàmica diferent, doncs a cada cop ha de demostrar que és pobre, quan pobre és i quan ho necessita, no?
I poden dir que no és pobre a sobre.
Exacte.
Si tu demanes un ajut, exacte. Tens la sensació que és pobre...
Jo puc posar un exemple.
Clar, per
exemple, jo treballo en una entitat que donem suport a dones en situació d'altes vulnerabilitats. Quan va sortir l'ingrés mínim vital, doncs vam ajudar a gestionar-ho, perquè clar, la gent ni tenia ordinador, ni sabia com, ningú sabia com, bueno, teníem allà una gent que assessorava i els hi ajudava a demanar-ho. I no una, sinó més d'una vegada, una de les, gent que tenia tot el dret, ostres, els hi denegaven, com pot ser que els hi deneguin? I en alguna ocasió havia allò, és que ha presentat el DNI, una fotocòpia en blanc i negre i no en color. És a dir, no la burocràcia era totalment arbitrària, no?, perquè enlloc ho posava. I llavors, coses d'aquestes, clar, que has de demostrar i has d'anar contínuament, de forma continuada, demostrant tot el pobre que és, no només t'estigmatitza, sinó que, a més, és que cada vegada t'enfonsa més. És un sistema que es basa precisament en la teva manca de llibertat d'opció, no?
I no està fet expressament que la burocràcia sigui tan complicada? Que és com que, vull dir, que arriba un punt que dius, mira, això és tan difícil que desisteixo, no? A mi sempre m'ha donat aquesta sensació.
Jo crec que sí, que és la base del sistema, no? És un sistema basat en la desigualtat i, per tant, la burocràcia crea més desigualtat i més pobresa.
Poder fer uns punts a favor i uns punts en contra de les objeccions, no? Perquè ara molta gent ens està escoltant i diu, ai, mira, els que són molt rics, com que tots la rebem, parlem-ne, no? Però primer potser parlem de la part positiva. Una d'elles és que, per exemple, hi ha dones en situacions de violència de gènere que no abandonen el nucli familiar on es produeix aquesta violència per por a perdre uns ingressos o una estabilitat mínima econòmica.
Però jo crec que la pregunta seria un dels punts positius, la pregunta seria, no? quins són els objectius, o sigui, quin és a favor i en contra? O sigui, a favor de la renda bàsica, quins serien els principals punts?
Bé, nosaltres pensem que la renda bàsica és un canvi de paradigma de l'actual sistema i, per tant, seria una renda que posa sobre la taula és el dret a ser, la llibertat, eh? I llavors des de que neixes, si tu des de que neixes fins que mores tens una assignació monetària, això s'ha de parlar evidentment de quanties i depèn de l'edat, etc, etc, que per això es fan els plans pilot, diem. Doncs el que posa sobre la taula és que tu individualment ja tens allò per poder ser lliure, per poder decidir per tu mateix. No depens ni de la teva família, ni de la teva situació familiar, ni de si tu en una situació de violència no pots marxar normalment amb la motxilla de criatures perquè no tens cap font d'ingrés, etc, no? I com és individual, et dona llibertat d'opció. També et dona llibertat d'opció, per exemple, a l'hora d'acceptar una feina, no? Feines precàries, precaríssimes, que cada cop són més precàries i cada cop hi dediques més hores, doncs tu pots dir, doncs mira, a mi si no em pagues menys d'això, doncs amb això aviam, estem parlant d'una renda per sobreviure, no estem parlant per anar de vacances a Cancún, eh?
De quina xifra estaríem parlant?
El pla pilot, per exemple, quina xifra posarà en marxa?
El pla pilot és que precisament és el que, clar, jo no estic portant el pla pilot, jo estic allò...
Predicant, tu estàs predicant,
sí, predicant,
ho has deixat clar.
Predicant, sensibilitzant, i a més estic al darrere, és a dir, jo no estic a govern, al contrari, estem allà tot d'entitats opinant, diem, no? Però en tot cas, el que s'està parlant és que sobretot sigui per sobre del llindar de la pobresa.
Clar.
És a dir, no pot ser mai per sota.
Al voltant dels 1.000 euros hauria de ser.
Bueno,
jo he llegit
900. Sempre està... Depèn de les propostes, no? Però està entre els 700 i els 900, eh? Però clar, això és a nivell individual. Pensem que ara la majoria d'ajuts condicionats són familiars, per nucli
ja
familiar. Això vol dir que ho cobraria cadascuna de les persones d'aquella família, eh? La renda bàsica, en una renda garantida o un ingrés mínim vital no és individual, és per la família. I llavors estem parlant dels, no sé, 400 euros que es donen moltes vegades amb aquest tipus d'ajut, perquè depèn també, que a més poden decidir que te'l donen o que no, i que és per tota la família, no per una sola persona.
Escolta, per què diuen que un dels avantatges que seria un estalvi per l'erari públic?
Ostres, perquè, bueno, imaginem...
O sigui, és veritat, això?
Home, clar, ostres, i
tant. Està calculat, no? Els economistes tenen calculat que la renda bàsica...
Jo no sóc economista i no t'ho puc explicar, però el que sí que puc... Si és qualsevol ajut d'aquests condicionats passa, perquè tu el demanis. Perquè això algú et registra, ho has de registrar, demanes, algú analitza, algú d'allò, passa per 6 o 7 mans fins que s'aprova si te'l donen o no te'l donen. I en cas que te'l donin, després, clar, com tots som delinqüents de mena, doncs sempre estàs sota sospita, no? I aquells 300 euros que et donen a la família perquè puguis tirar endavant una miqueta, perquè una miqueta...
Home,
una miqueta,
molt optimista,
molt
miqueta, 300 euros tirar endavant.
Sí, bueno, però és el que s'està donant.
Parlem d'ajuts.
Han de controlar
el frau. Molt optimista qui pensa que pots sortir endavant amb això, no?
Exacte. Sí. Bueno, però és el que s'està donant.
Sí, sí, que és el que es dona, que és el que es dona, total.
Doncs amb això, a sobre, doncs hi ha control del frau. És a dir, si tu treballes o no. És a dir, per exemple, amb la renda bàsica tu pots treballar o no, però amb una cosa així tu imagina't que t'estan donant 500 euros i t'estan oferint una feina de 8 hores per 600. Home, evidentment...
Ja t'entenc.
Dius, home, valores i, dius, i a més, agafar aquella feina vol dir perdre l'ajut que t'estan donant, perquè és condicionat precisament a una situació. És a dir, la renda bàsica, el que dota, diem, és d'equitat en la base.
És compatible amb tot.
Sí, i d'equitat en la base. I a més, clar, no estigmatitza, tothom la rep, no tothom guanya, perquè, clar, hi haurà uns que hauran de pagar més que d'altres, la gent que no té...
Parlem-ne d'això, perquè qui estigui pensant que, clar, tot, la gent que potser no necessitaria 900 euros perquè té una vida més afavorida, o la gent que potser podria treballar i de cop i volta, el que dèiem, no?, volen ser paràsits, és a dir, desfés-me una mica les teories de crítica, no?, que poden haver-hi. Bueno, l'Estat aquí... té suficients diners per poder pagar a tots els ciutadans aquests 900 euros al mes, a la gent rica pagarà llavors més impostos...
Home, l'Estat, només cal veure que et faran una ave a la Meca i es veu que surten diners per tot
arreu. O l'armament.
Sí, no sé, l'armament i veus clarament que sí que diners n'hi ha.
No, diners n'hi ha. El tema és quines són les prioritats. Clar. És evident, va haver-hi diners per rescatar els bancs, uns diners ens haurien de tornar. Jo crec, bueno. Haurien de tornar aquests diners i mai els hem vist, els hem pagat entre totes i tots. Mm. I si, hi han diners, però hi han altres prioritats. És on poses la prioritat, si sobre la gent o sobre una altra banda. I després jo crec que s'ha de parlar també de la necessitat d'una reforma fiscal. El que no té sentit és que estiguin perseguint i penalitzant gent que té o no un retorn de 300 euros a l'any de l'IRPF i en canvi un frau fiscal brutal, però no de la gent que fa la declaració de l'IRPF, sinó precisament la gent que no la fa. I el que és evident, és que és increïble que en aquest país, segons la declaració de l'IRPF, la gent més rica de Catalunya són els catedràtics i catedràtiques d'universitat, i això no s'ho creu ningú, no?
No s'ho creu ningú, exacte.
Doncs això és el que ens estan donant. I per tant, això és evident que ha d'haver-hi un canvi en la política fiscal perquè sigui possible precisament que els que més tenen, més paguin.
Què passa amb els migrants, per exemple? Persones que no tenen la nacionalitat o no sé què, perquè és clar...
Bueno, aquí clar, jo puc dir el que penso. Quan nosaltres parlem de renda bàsica, a la xarxa Renda Bàsica i a alguns moviments, diem, estem parlant també de persones residents. De fet, seria la gent que més ho necessita, perquè és la gent que està en una situació més precària. El que passa que, clar, aquí topem a l'hora d'aplicar-ho amb totes les lleis, diem, amb la llei d'estrangeria, però, clar, aquí tot això... Jo diria que és el que ha d'anar resolent el pla pilot, per exemple, no? És a dir, si realment es pot resoldre o no es pot resoldre, perquè si tu tens un paper que et reconeix com a resident, automàticament ja podries, encara que no tinguis els papers, diem, administratius, no? Perquè és una de les grans exclusions que té el sistema ara.
A grans trets, una mica el que vosaltres plantegeu és que canviem un paradigma que potser des de la Segona Guerra Mundial, o bueno, la postguerra, no? Després de la Segona Guerra Mundial hem anat arrossegant d'un intent d'un estat del benestar basat en totes aquestes ajudes condicionades per entrar en un nou paradigma que dona més llibertat a l'individu i que creu que aquest individu serà responsable socialment.
Bé, és que aquell estat del benestar, primer, que ja està desapareixent fa uns anys, se l'estan carregant, i no a la gent que defensem la renda bàsica i que també defensem els serveis públics universals i de qualitat, sinó que se l'està carregant precisament la gent que ens està precaritzant, no? Tota la gent que creu en un sistema liberal capitalista. I aquell... va ser, en aquell moment, era la sortida, és a dir, en aquell moment la creació d'un estat del benestar, evidentment, estava aportant moltíssim, no? Era un avenç important, però clar, ara tot aquest sistema, primer, s'ha precaritzat, perquè s'han fet retallades, perquè després s'han posat molts més condicionants pel mig, és a dir, en aquell moment possiblement no hi havia tants condicionants com hi ha ara. Després, el tipus de serveis, bueno, el que han fet ha sigut anar creant... anar parsejant, no? És allò, n'han creat pagats, és allò, ostres, això no funciona, creem una beca menjador, ostres, això no funciona, ostres, creem
perquè
una beca per llibres, ostres,
molts recursos,
no funciona,
també, no?
Clar, llavors, tenim moltíssims pedaços, molts dels quals ni tan sols es coneixen, la gent no sap què ha de demanar, no sap si realment té dret i hi ha molt pocs diners dedicats a cada cosa i no tothom hi té accés. I per tant tot això s'ha de reordenar i de revisar. I possiblement revisant tot això el que arribes és a la conclusió de que el que cal no és tant la llibertat individual, sinó la llibertat de decisió individual precisament per crear comunitat.
Clar.
Parlant d'això, el pla pilot, molt breument, quan es comença a implantar? És aquest any, no? O quan és?
Sí, bueno, ara aviam va entrar el responsable, que és en Sergi Reventós, és el cap de l'oficina del pla pilot, i ara, pel que jo sé, ja té un equip de persones que ja han començat a treballar. Han començat a treballar en... quanta gent, ja van dir que unes 5.000 persones com a grup pilot, diguem, i on ho desenvoluparan, perquè clar, aquestes 5.000 persones no la poden triar 5.000 persones a tot Catalunya, sinó si faran en un poble, si faran en una comarca, com ho implementaran, quina és la quantia, etcètera, tot i crear tots els indicadors també per després poder-lo avaluar, perquè la idea d'un pla pilot és poder-lo avaluar i veure com implementar-ho, no?
Perquè no s'ha implementat en cap...
Alguns països sí, eh? Alguns països del món s'han fet plans pilots.
Escolta'm, Carme Porta, ens seguirem parlant.
Molt bé. I recordar que hi ha una iniciativa que es diu Ciutat Europea, que necessita 1 milió de signatures abans del 25 de juny per forçar les institucions europees i els estats a debatre sobre l'aplicació d'aquesta mesura. Vull dir que podeu signar, si voleu, jo penjaré jo al Twitter.
Això,
perquè és que és una mica difícil, eh? es.sci-ubi.eu.
També
però si busqueu
Carme
Porta, Ciutat Europea.
Sí, la Txell Bonet ho passarà al seu
Twitter. Jo posaré el meu Twitter.
El Twitter de la Txell Bonet és com si fos el nostre.
Ho trobareu, exacte.
Carme, moltíssimes gràcies, Carme Porta, de veritat que sí.
Gràcies a vosaltres.
Per favor, quina meravella. Membre del Consell Assessor del Pla Pilot per implantar la renda bàsica universal a tope. Que dirigeix Sergi Reventós, que des d'aquí abracem. Clar que sí.
Oh, vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
Jordi, ja que no et mous del meu sofà, et podries aixecar per agafar el telèfon, no? Arribarem tard perquè estem a Galeries del Tresillo, que estan amb rebaixes finals, i comprarem de tot. Tu no voldràs un sofà, oi?
Fi de rebaixes a Galeries del Tresillo. Tota la botiga amb descomptes fins al 60%. Et mereixes aquest sofà. Galeries del Tresillo.
No hi ha dreceres per aconseguir que les idees innovadores es facin realitat. Per això hem creat el nou Hyundai Kona. Per fi, un SUV amb l'última tecnologia ja és accessible a tothom. Descobreix la nova gamma Hyundai Kona i beneficia't de les seves condicions i descomptes especials. Més informació a Hyundai.es.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Emma Vilarasau i Dafnis Balduz protagonitzen L'Oreneta, de Guillem Clua. Una professora de cant i un jove alumne marcats per un atac terrorista i units per un passat que cap dels dos sospita. Una obra conmovedora i aclamada arreu del món, dirigida per Josep Maria Mestres. L'Oreneta, a partir del 18 de febrer a la Villarroel. Entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
La meva filla comença la universitat i encara no sap què estudiar.
M'agradaria veure els laboratoris i les aules.
Vull saber les sortides professionals del grau que ha triat.
Jo preguntaré als estudiants.
Portes obertes de la URB el 19 de febrer. Inscriu-t'hi a portesobertes.urb.cat. A la Universitat Rovira i Virgili, el futur és teu.
Boníssim el sopar. Com t'ho fas amb la feina, els nens i tenir sempre la nevera plena de frescos?
No coneixes Deliberri? A mi em soluciona la vida.
A Deliberri t'omplim la nevera amb allò que més t'agrada en pocs minuts. Els nostres shoppers t'ho trien i t'ho portem al moment. Fes ja la teva compra a deliberri.com.
RAC més 1 Podcast.
Més testimonis.
Jo crec que aquell dia el foc havia de fer el que va fer.
Més protagonistes.
En aquell moment se suposava que estava plovent fort, però...
Més fenòmens.
Un soroll molt foc, que va ser quan va trencar el que era la presa.
Oxigen, aquesta nova temporada analitzem situacions meteorològiques que hem viscut per descobrir què va passar i si es podrien haver evitat.
És evident que avui els focs són molt més violents que fa 15 anys.
Aquest podcast és possible gràcies a Natus.
RAC 1.
Tots som...
Més...
1. RAC 1. Tots som 1.
Mira, doncs, escolta, Ignès i Taltavull,
sí.
La teva secció jo crec que l'hauràs de fer el divendres vinent.
Bueno, cap problema.
Com trobes?
No, bé, jo,
però com
a mi em va bé.
Com t'estàs contractat pel teu cos, avui dic, més
sí,
que mai.
Avui pues, he vingut aquí a passejar. T'agrada la samarreta aquesta o què?
Sí, treu-te-la.
No.
Txell Mulet, gràcies, gràcies a tots. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana i fins dilluns, eh?
Mare de Déu, senyor.
Què té, la samarreta?
Home, la samarreta.
Les vores, aquestes d'aquí
sí,
carbonades.
Sí, sí, són les mànigues aquestes.
Són es compra una samarreta i es pensa que, escolta...
Sí, jo tampoc la veig, la deu haver comprat a Gràcia.
El color m'agrada. El color aquest així com verd.
Cuerpazo.
Jo crec que l'especial són les vores, no?
La confiança de milers de persones ha convertit Kia en la marca de cotxes més triada del 2021. Aprofita que tornen els 10 dies Kia del 10 al 21 de febrer i descobreix tu mateix per què. T'esperem a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Dades MSI per canal particular el 2021.
Kia, descobreix el que t'inspira.
Gaudeix a casa de l'espresso perfecte. Subscriu-te ara a La Vanguardia 3 mesos per només 99 euros i emporta't una fantàstica cafetera manual de De'Longhi molt elegant i compacta. Truca al 933-481-482. Rep el diari cada dia i assaboreix el millor cafè amb La Vanguardia i De'Longhi.
Casa meva, la meva llibreria. Ai, quantes novel·les hauré llegit. El mirall del passadís, que vaig tardar tant a restaurar. Les meves quatre joies no són tresors, però són les de la família. La meva col·lecció d'abrics, les meves cremes, la meva roba...
No només és casa teva, és la teva llar, on hi ha tot el que val la pena protegir. Si per a tu és important, Securitas Direct. 900-44-45-46.
RAC, RAC. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1, tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia, són les...